Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Ens mantenim en aquest grau trist i positiu de temperatura que tenim ara mateix al centre de la ciutat d'Olot. Això implica que fa fred un dia més i que tenim el cel pràcticament serè, malgrat aquestes boires matinals que ens acompanyen. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb quins valors es desperta el dia?
Avui tenim aquest grau a Olot i a Girona, un de negatiu a Ripoll i a Vic, n'hi ha 0 a Mieres i a la Vall d'en Bas. A Sant Feliu de Pallerols es lleven amb 2 graus positius, en tenen 3 a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 5 a Figueres, Banyoles i a Vall de Núria i en versió tèrmica avui, i amb 6 graus es lleva avui Anglès.
De fet, avui, Dani, tenim un dia hivernal.
Aquest dimecres ens portarà un ambient més hivernal, l'ambient també una mica més ennuvolat. Passa un petit front, passat el migdia, primer a la tarda, augment de la nuvolositat, al matí encara amb sol, ressol, núvols prims, alguna boira cap a Osona, freda, amb glaçades a les comarques interiors. Ahir vam baixar a Olot a 2 sota 0, doncs avui semblant, 2, 3 sota 0, Osona, Garrotxa, 3, 4 sota 0, també cap a la Cerdanya, a les valls, i alta muntanya fins a 5 o 6 sota 0. Bé, aquest front arriba una mica descarregat, deixarà alguna nevada al Pirineu Lleidatà i com a molt alguna petita nevada a primera de la tarda cap a 1.500 metres a la Cerdanya. La resta creiem que no arribaria a ploure, això sí, la tarda més ennuvolada i no descartem alguna gota a les comarques interiors, Pirineu Oriental o zona Garrotxa, però aquesta possibilitat de gotes o de plogims realment és molt baixa. La temperatura quedarà entre 10 i 14 graus aproximadament, per tant un dia fresc i d'hivern moderat. A última hora del dia sí que baixarà notablement la temperatura al Pirineu i entrarà tramuntana forta o molt forta amb mala mar al nord de l'Empordà. Dijous, ambient més fred de matinada, passa la pertorbació, torna el sol i la tramuntana moderada al matí cap al Cap de Creus.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Titulars del dia. Sant Jaume de Llierca tindrà un nou pou d'aigua.
L'Ajuntament s'avança d'aquesta manera als problemes de subministrament que podria patir el poble el proper estiu. Després de construir un pou a la zona de la Amiana i que no ha donat el resultat esperat, ara opten per fer-ne un de nou a la zona del pont de Llierca, on ja n'hi ha un en funcionament.
En Jordi Cargol és l'alcalde del municipi.
La previsió és que ens doni la suficient aigua, perquè sabem doncs, que just a 100 metres doncs, hi ha aquest pou que ens està donant mínim a l'estiu entre 35 i 40 metres cúbics a hora. Això és una quantitat important i esperem doncs, que el pou del costat doncs, entre els dos pous doncs, ens doni la quantitat d'aigua doncs, suficient.
Des de fa setmanes el poble ja no necessita que arribin cubes d'aigua de Sant Joan les Fonts. Sant Jaume hi va signar un conveni perquè els cedís part dels seus recursos hídrics. S'espera que el nou pou es comenci a construir a finals d'aquest mateix mes de gener. És el nostre tema de capçalera avui, en una jornada en la qual els serveis i els equipaments i també les vies de comunicació són notícia, perquè la Generalitat destinarà més de 500.000 d'euros a la millora de diversos camins de la Garrotxa.
Es tracta d'una ajuda que permetrà arreglar senders a Mieres, les Planes d'Hostoles, les de Llierca, Sant Ferriol o la Vall d'en Bas.
Escoltem a Santi Reixà, que és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Bueno, crec que en matèria de camins és molt important aquesta subvenció que ens ve doncs, des del departament per comarques de muntanya. No? Heu de pensar que aquest any passat es va venir una subvenció de 550.000 euros, que a més està posat d'una manera perquè els ajuntaments hi fem una aportació d'un 10 o un 20%. O sigui que el total invertit a la comarca és uns 600.000 euros. I sempre, doncs, evidentment, fa falta molt de diners per poder mantenir les pistes. Per això és tan important doncs, ara que ens hagin incrementat doncs, aquesta ajuda, que jo crec que és una molt bona cosa i ojalà la vagin incrementant més, no? Perquè fa molta falta això.
El departament ha destinat més d'un 1.500.000 d'euros al manteniment de camins municipals a les comarques gironines de muntanya. I avui també anirem cap a la Vall d'en Bas, perquè cuidar la pagesia i el territori és un dels objectius dels pressupostos d'aquest nou any al municipi. El seu alcalde, Lluís Amat, explica que el sector primari és del tot indispensable i des de fa anys el consistori ja treballa per garantir la viabilitat d'un sector molt afectat per la crisi.
Posar en valor la feina, que jo crec que a vegades la gent no ho valora prou, si tothom diu sí, però no, valorem-ho, valorem el quilòmetre zero, valorem el productor local i després, dins del propi sector, quines són aquelles accions que puguin millorar la seva activitat, no? en diferents àmbits.
L'Ajuntament aquest any ja ha obtingut ajudes econòmiques per realitzar diferents accions arreu de la vall per garantir precisament la supervivència del sector primari. I avui també passarem pels jutjats perquè els Nou d'Olot encara no saben si hi haurà judici contra ells.
Denunciats pels Mossos d'Esquadra en uns aldarulls del 2021 en una manifestació contra Vox, quasi tots els encausats estan a l'espera de la citació judicial, tot i que han declarat ja davant el jutge. Per poder cobrir totes les despeses derivades de la seva defensa, aquest dissabte han organitzat una sèrie d'activitats obertes a tothom.
Escoltem a un dels detinguts, l'Ignasi Araluce, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Ells sempre ens diuen el mateix, que hem d'anar doncs, veient el que ens diuen pas a pas i anar avançant cap a la bona direcció i cap a una defensa justa, que és, bueno, que al final és el que nosaltres el que vam fer no va ser res dolent, senzillament vam sortir a plantar cara al feixisme.
Per pagar les costes derivades de la defensa dels Nou d'Olot i les possibles multes que puguin imposar-los de la resolució judicial, el col·lectiu ha organitzat una diada aquest dissabte des de les 12 del migdia fins a la 1 de la matinada. Hi haurà cultura, música i, en definitiva, diverses propostes que duraran tot el dia. A l'Audiència de Girona, per cert, han condemnat a 5 anys de presó l'acusat d'intentar matar un home apunyalant-lo al coll en ple carrer. Això va passar el 4 de febrer del 2021 en ple centre d'Olot.
La Fiscalia demanava inicialment una condemna de 9 anys. El judici, que s'ha fet aquest dimarts a la secció tercera, l'acusat ha reconegut els fets i la Fiscalia i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena apreciant-li l'atenuant de drogadicció.
I parlant del centre de la ciutat d'Olot, hem de fer balanç de la pista de gel, perquè registra els millors números de la seva història.
Hi han passat gairebé més de 9.300 persones durant les poc més de dues setmanes que ha estat instal·lada a la plaça Major. Suposa un augment d'assistència de més d'un 3% respecte a l'any passat. El regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vairedà, remarca l'impacte social i dinamitzador que ha tingut la pista de gel aquest Nadal.
Principalment són famílies, nens joves entre 6, 12 anys, 14 anys, són els que doncs, més han vingut, majoritàriament. Doncs són gent de la comarca que han gaudit durant aquests dies, que han aprofitat aquests vals de 2x1, però també tenim perfils de gent de comarques veïnes, del Ripollès, del Pla de l'Estany.
La jornada amb més usuaris a la pista de gel d'Olot va ser el 22 de desembre, coincidint amb l'últim dia d'utilització dels vals 2x1 que es van repartir a diferents escoles d'Olot. I en esports, avui un nom propi, el de Lluís Espar, perquè torna a la Unió Esportiva Olot. El jove de Molló torna a casa després de dues temporades on ha passat per al filial del Sevilla i també la Nucia.
No crec que hi hagi persona més contenta en aquests moments d'estar aquí que jo. Vinc amb moltes ganes, il·lusió de revertir la situació. Com vaig comentar, vaig marxar en una situació complicada i torno a una situació semblant. Llavors necessito treure'm aquesta espina que em va quedar en el seu moment i crec que és un moment idoni tant per mi com per l'equip i aportaré tot el que pugui i més.
Espar ja ha entrenat amb el conjunt olotí des d'aquest dilluns i afirma que si l'entrenador ho creu convenient està a punt per jugar. Us ho explicarem a l'informatiu que ara mateix comença, el dia en què també hem de parlar del Club Tenis Taula Olot.
Sí, que vol seguir amb la bona dinàmica aquest 2023. L'equip que milita a la segona màxima categoria estatal és líder amb tots els partits guanyats i amb només 4 punts en contra. Aquest cap de setmana visiten el Mataró, rival de la part mitja-baixa de la taula.
Escoltem el director esportiu del Club Tenis Taula Olot, és l'Òscar Gallego.
Mataró és un equip que lluita per mantenir-se i nosaltres, bueno, sobretot això que comentaves, no? evitar relaxació, l'objectiu és guanyar els 22 partits de Lliga, de moment en portem 9. Sabem que altres equips que estan lluitant per no baixar doncs s'han reforçat.
El partit entre els mataronins i els olotins es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Obrim l'àrea de serveis. I comencem a Olot. Situació viària, trànsit. Policia local, bon dia.
Bon dia. Des de la Policia Municipal d'Olot informem que hi ha els següents talls de carrer. Carrer Santa Magdalena, número 8, des de les 7 i mitja del matí fins a la 1 de la tarda. Carrer Sant Rafael, número 10, des de les 3 fins a les 5 de la tarda. A l'Avinguda Vidaroques, de manera intermitent durant el matí, i en el tram horari d'11 a 2 de la tarda. També hi ha ocupacions de la via pública sense tall de carrer, al carrer Dolors, número 9, durant tot el dia, i a l'Avinguda Reis Catòlics, número 33, amb carrer Ximenis, durant tot el dia, també. D'altra banda, hi ha diverses reserves d'estacionament, les quals són a l'Avinguda Joaquim Danés, número 8-10, de 7 del matí a 6 de la tarda, al carrer Esteve Castellà i Llobera, número 7, durant tot el dia, i al carrer Mas Beatriu, de 8 del matí a 7 de la tarda. Això és tot per avui. Moltes gràcies i que passeu un bon dia.
Atenció si heu d'anar cap a Girona o torneu de la capital cap a la comarca de la Garrotxa, perquè us trobareu amb una sorpresa a les obres que s'estan fent a la C66, a l'alçada de Banyoles, a la variant de Banyoles. Hi ha un nou desviament de trànsit que pot enlentir encara més la circulació neus en aquest punt.
Sí, ja sabeu que s'estan duent a terme obres des de fa temps i a partir d'avui està previst que s'allargui durant 3 mesos el trànsit per la variant de Banyoles en direcció cap a Olot. Patirà un desviament entre els enllaços de Banyoles, Estany Malianta i Serinyà. Aquest tram no es farà per la C66, sinó que es desviarà tots els vehicles per l'antiga carretera comarcal 150. Per tant, tingueu en compte, perquè això pot portar un alentiment de la circulació i, per tant, a l'hora de programar els vostres desplaçaments, sapigueu que des d'avui i en principi durant uns 3 mesos, aquesta afectació viària estarà a la variant de Banyoles.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot, tot comença al centre.
Sant Jaume de Llierca tindrà un nou pou d'aigua. L'Ajuntament s'avança d'aquesta manera els problemes de subministrament que podria patir el poble el proper estiu. Després de construir un pou a la zona de la Miana, que no ha donat el resultat esperat, ara opten per fer-ne un de nou a la zona del pont del Llierca, on ja n'hi ha un que està en ple funcionament. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
No plou i la falta d'aigua a alguns pobles segueix estant a l'ordre del dia. A Sant Jaume de Llierca, l'estiu passat, ja foradaven una zona propera a la Miana, a Palomeres, per tal de fer-hi un nou pou. Un cop fet l'estudi de qualitat de l'aigua, però, es va veure que no es podia fer servir. Ho explica l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Caragol.
Hi havia un percentatge molt elevat d'arsènic i això feia doncs, inviable, totalment inviable, doncs, donar-ho a la població. No era possible doncs, recuperar aquella aigua que vam fer amb aquell pou d'emergència.
En aquest poble de la comarca, en ple gener, ja s'anticipen i pensen en l'estiu i és per això que ja pensen en fer un nou pou a la zona del pont del Llierca. Aquest nou pou de Sant Jaume s'ubicarà dins el terme municipal i estarà situat a 100 metres del pou del qual fins al moment estan podent captar més aigua.
En tot cas, per això que l'haurem d'acabar tractant, perquè ve amb un percentatge de calç doncs, important, però almenys ens garantirà doncs, disposar d'aigua.
El pou tindrà un cost d'entre 70 i 80 mil euros i ho assumiria l'Ajuntament, tot i que des del consistori esperen que l'ACA pugui donar-los alguna ajuda quan sigui possible. S'espera captar una quantitat d'aigua que els permeti viure més tranquils de cares a la primavera i a l'estiu.
La previsió és que ens doni la suficient aigua, perquè sabem doncs, que just a 100 metres doncs, hi ha aquest pou que ens està donant mínim a l'estiu entre 35 i 40 metres cúbics a hora. Això és una quantitat important i esperem doncs, que el pou del costat doncs, entre els dos pous doncs, ens doni la quantitat d'aigua doncs, suficient.
L'alcalde de Sant Jaume ha explicat que des de fa setmanes el poble ja no necessita que arribin cubes d'aigua de Sant Joan les Fonts. Sant Jaume hi va signar un conveni perquè el cedís part dels seus recursos hídrics. S'espera que el nou pou es comenci a construir a finals d'aquest mateix mes.
Gràcies, Gerard, de l'aigua als camins, perquè la Generalitat destinarà més de 500.000 d'euros a la millora de diversos camins de la Garrotxa.
Es tracta d'una ajuda que permetrà arreglar senders a Mieres, les planes d'Hostoles, Sales de Llierca, Sant Ferriol o la Vall d'en Bas.
Ens ho explica en Roger Isern.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha confirmat la convocatòria d'una subvenció per valor de 544.000 euros per millorar camins a la comarca. Es tracta d'una ajuda que l'any passat va permetre arreglar fins a 5 camins a la Garrotxa. L'import de la subvenció adjudicada enguany és la mateixa que l'any passat i va permetre millorar el camí de la Vall d'Espinau, de Finestres, de la Vall del Bac, de Guitarriu i de la Faja. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, ha recordat que la millora d'aquestes vies és molt important pel territori. Són declaracions a Olot Televisió i a Radio Olot.
Com que ja es té un llistat aprovat des de l'any 2018 per un Consell d'Alcaldies que es va decidir la manera de donar prioritat als camins, doncs aquest any que ve doncs ja continuaran.
Les ajudes aquest any permetran millorar el camí de Falgons a Mieres, la carretera de Cogolls a les Planes d'Hostoles i a Sales de Llierca, el camí de Cedernes a Guitarriu. També hi ha previst arreglar el camí de Sagrat Cor al Mor i de Sagrat Cor a la Miana a Sant Ferriol i la carretera vella de Joanetes a Puigpardines a la Vall d'en Bas. Santi Reixac confia que aquestes subvencions es vagin repetint en propers exercicis.
Bueno, crec que en matèria de camins és molt important aquesta subvenció que ens ve doncs, des del departament per comarques de muntanya, no? Heu de pensar que aquest any passat es va venir una subvenció de 550.000 euros, que a més està posat d'una manera perquè els ajuntaments hi fem una aportació d'un 10 o 20%. O sigui que el total invertit a la comarca és uns 600.000 euros. I sempre, doncs, evidentment, fa falta molt de diners per poder mantenir les pistes. Per això és tan important doncs, ara que ens hagin incrementat doncs, aquesta ajuda, que jo crec que és una molt bona cosa i ojalà la vagin incrementant més, no? Perquè fa molta falta això.
Les ajudes de la Generalitat per arreglar camins tenen com a objectiu garantir el bon estat de la xarxa d'accés als nuclis d'aquestes comarques de muntanya. El departament ha destinat més d'un 1,5 milió d'euros al manteniment de camins municipals a les comarques gironines de muntanya.
Està clar que el manteniment de camins és important, entre altres coses, per sectors com la pagesia. De fet, cuidar la pagesia i el territori és un dels objectius dels pressupostos d'aquest any a la Vall d'en Bas.
El seu alcalde, Lluís Amat, explica que el sector primari és indispensable. Des de fa anys, el consistori treballa per garantir la viabilitat d'un sector molt afectat per les crisis. Aquest any ja ha obtingut ajudes econòmiques per realitzar diferents accions arreu de la vall.
Informa Natàlia Moreno.
Probablement no coneixeríem la Vall d'en Bas d'avui sense el sector primari. És una de les branques més importants del dia a dia de la zona i també ho és en els pressupostos del 2023 que va aprovar l'Ajuntament aquest desembre passat. En els darrers mesos ja s'han fet diverses actuacions per millorar nuclis amb grans extensions de camps de conreu, com la pinya. També, des de l'Ajuntament del municipi, s'ha encarregat un estudi per determinar l'estat de la pagesia de la Vall d'en Bas i com es podria adaptar a un model agroecològic. L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, detalla quines són les altres accions que han dut a terme per incentivar aquesta nova manera d'entendre la pagesia.
Hem contactat una empresa externa, hi ha un grup motor en el que hi ha el sector, hi ha un grup de seguiment que continua havent-hi el sector i l'Ajuntament sempre, però sempre amb el sector, i que estem concretant accions que puguin fer primer una diagnosi per després determinar quines accions poden millorar el sector. No?
Les ajudes al sector primari de la Vall d'en Bas també arriben de fora de la comarca. Amat ja va avançar que el Ministeri ha concedit una subvenció destinada a les millores de la pagesia que revertiran també al sector primari de la Vall.
Posar en valor la feina, que jo crec que a vegades la gent no ho valora prou, si tothom diu sí, però no, valorem-ho, valorem el quilòmetre zero, valorem el productor local i després dins del propi sector quines són aquelles accions que puguin millorar la seva activitat, no? en diferents àmbits.
La Vall d'en Bas comptarà amb el pressupost més alt de la seva història aquest 2023. Puja a 4 milions d'euros que es destinaran, a banda de la pagesia, a la promoció d'habitatges.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la pàgina judicial. Els Nou d'Olot encara no saben si hi haurà judici contra ells. Denunciats pels Mossos d'Esquadra en uns aldarulls el 2021 en una manifestació contra Vox, quasi tots els encausats estan a l'espera de la citació judicial, tot i que han declarat ja davant del jutge.
Per poder cobrir totes les despeses derivades de la seva defensa, aquest dissabte han organitzat una sèrie d'activitats obertes a tothom.
El 10 de febrer de 2021, durant les eleccions catalanes, Vox va organitzar un acte al Firalet d'Olot que va provocar la protesta d'un gran nombre de persones contràries a la seva ideologia. La convocatòria va acabar amb aldarulls amb els Mossos d'Esquadra, que van detenir 9 persones al cap de 3 mesos a casa seva. 2 anys més tard, 7 d'aquests encausats han declarat davant del jutge, però encara no saben fins on arribarà la causa. Mentrestant, un dels detinguts, Ignasi Araluce, ja ha rebut una multa econòmica.
Una mica parada des del 22 de setembre que van anar a declarar alguns i algunes companyes, no hem tornat a rebre res més. Sí que en la meva causa, que és administrativa, hi ha hagut un embargament de la multa per via llei mordassa.
Els denunciats pels Mossos d'Esquadra durant la concentració contra Vox el 2021 al Firalet d'Olot no saben quin és el pròxim pas que han de fer i estan a l'espera de la resposta del jutge. Els Nou d'Olot estan denunciats per desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Els advocats els hi transmeten que han de tenir paciència.
Ells sempre ens diuen el mateix, que hem d'anar doncs, veient el que ens diuen pas a pas i anar avançant cap a la bona direcció i cap a una defensa justa, que és, bueno, que al final és el que nosaltres el que vam fer no va ser res dolent, senzillament vam sortir a plantar cara al feixisme.
Per pagar les costes derivades de la defensa dels Nou d'Olot i les possibles multes que puguin imposar-los de la resolució judicial, el col·lectiu ha organitzat una diada aquest dissabte, des de les 12 del migdia fins a la 1 de la matinada, on la cultura i la música serà la protagonista. Un dels encausats és en Flavi Esperó.
Hem muntat com a resposta cultura contra la repressió, que vol dir que la cultura serà l'eina per poder assolir tots els objectius dintre l'antifeixisme. No? Llavors, a nivell programació, l'acte és aquí en aquesta mateixa plaça, a la plaça Can d'en Mas, començarà a les 12. Tindrem des de vermuts antirepressius, amb taula rodona, amb 5-6 persones encausades d'arreu del territori gironès i català. Seguidament començarem amb certs artistes, des de cantautores com la Serena, passarem per la Rea, que és una DJ, passarem per Rise Up, venen els de Carpa Blanca.
Els Nou d'Olot lluitaran fins al final per tal de sortir immunes de tot aquest procés i és per això que aquesta no serà l'única activitat que organitzaran durant aquest temps.
Gràcies, Natàlia. L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'acusat d'intentar matar un home apunyalant-lo al coll en ple carrer a Olot el 4 de febrer del 2021. La Fiscalia demanava inicialment una condemna de 9 anys. El judici que s'ha fet aquest dimarts a la secció tercera, l'acusat ha reconegut els fets i la Fiscalia i la Defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena apreciant-li l'atenuant de drogadicció.
El processat ha admès que aquell dia va abordar la víctima mentre passejava per l'avinguda del Morrot i li va assestar 2 ganivetades. Una ambulància que casualment passava per la zona va poder atendre la víctima immediatament. El sospitós va fugir i el van arrestar poca estona després. El tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat l'acusat de viva veu. A banda dels 5 anys de presó, també li prohibeix apropar-se a menys de 200 metres i comunicar-se amb la víctima durant 5 anys i li imposa també 5 anys de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar amb 17.300 euros per les lesions i les seqüeles.
I a Vic, unes 150 persones s'han concentrat aquest dimarts als jutjats per protestar contra els feminicidis i les violències masclistes.
Convocades per la coordinadora de grups feministes Juntes Som Revolució i Càrnies en Lluita, han caminat fins l'Ajuntament, on han llegit un manifest contra els feminicidis i han recordat les 17 dones assassinades el mes de desembre a l'Estat pel simple fet de ser dones. Montse Castanyer és una de les portaveus de les entitats convocants.
Perquè realment els jutges, les fiscals, tota aquesta gent no entenen ni la remota idea de lo que és violència de gènere. Suposo perquè no els toca a ells, no? Si amb ells els toqués la mare, la filla, suposo que canviarien les lleis, no? Però com no els hi toca, se'ls hi enfot retirar ordres d'allunyament, deixar anar a violadors, deixar anar a assetjadors i que al cap i a la fi l'únic que això aporta és criatures sense mare i famílies, moltes, moltes famílies destrossades. Ja diem prou.
L'acte ha comptat amb el simbolisme de les sabates vermelles. Les han deixat a terra, juntament amb la pancarta, per denunciar la inacció del sistema i la falta de recursos.
I un últim apunt encara en successos, perquè els Mossos d'Esquadra i la policia local d'Hostalric, a la comarca de la Selva, han desmantellat un cultiu de marihuana amb 715 plantes al municipi. La policia va descobrir la plantació arran d'una avaria elèctrica per sobreescalfament a la xarxa.
Quan els tècnics la van reparar, van veure que hi havia una escomesa il·legal d'on sortia fum i entrava una casa adossada. Els dos cossos han detingut dos homes de 32 i 56 anys per un delicte contra la salut pública i un altre per frau del fluid elèctric. En paral·lel, els Mossos també han detingut una dona i un home de 22 anys a Girona per tenir una plantació en un pis ocupat al barri de la Creu de Palau. Hi havia 322 plantes i 188 esqueixos de marihuana.
En 5 minuts ens plantem ja dos quarts. No deixem encara l'actualitat de les comarques de Girona, anem ara cap al Ripollès, perquè l'Ajuntament de Can de Bànol apujarà 1 euro l'entrada per accedir a la ruta dels Gorgs i el cost total ja serà de 6 euros.
A més, es crearan dues zones blaves a la Font del Carol i al polígon de Niubó per ordenar millor l'aparcament dels visitants, amb l'excepció dels veïns de la zona, que ho tindran gratuït. L'incivisme i l'alta freqüentació va portar a regular-ne l'accés i ara s'ha decidit anar més enllà. L'any passat, unes gelades a finals de gener van comportar noves massificacions, aquest cop en hivern, i per primera vegada es van restringir accessos en aquesta època de l'any. Amb l'ampliació dels dispositius, els costos es van incrementar i el balanç ha estat d'un dèficit de 6.000 euros, que ara es vol sufragar amb les noves accions. L'alcaldessa de Camp de Bànol és Dolors Costa.
Amb els costos sí que s'han vist augmentats bastant, sobretot per el personal que hem necessitat de més. Hem de tenir en compte que vam començar aquest any el mes de gener tenir ja gent, personal, educadors ambientals al torrent de la Cabana, perquè, com recordeu, les basses es van glaçar i això ens va portar molta massificació de gent. Llavors nosaltres vam tenir de contractar gent per fer d'educadors ambientals.
I del Pirineu marxem ara cap a la Costa Brava, perquè la flota d'encerclament torna aquest dimarts a pescar després d'una veda biològica de 2 mesos que va començar, recordem-ho, el 9 de novembre passat.
La represa coincideix amb l'inici de l'aturada en l'arrossegament. Aquesta és la primera veda en l'encerclament de 60 dies, ja que des dels anys 90 era només d'un mes. El president de l'Associació d'Encerclament de la Demarcació, Carmelo Martínez, diu que aquesta és la tendència que se segueix als ports del Mediterrani i que podria anar a més.
La tendència es a mantener estas vedas de 2 meses como mínimo, incluso de aumentarlas a 3, quizá no seguido, sino en 2 épocas diferentes para hacer un seguimiento biológico de las especies, tanto la sardina como el boquerón.
L'objectiu de l'aturada biològica és afavorir la regeneració dels caladors.
I encara un últim apunt en matèria econòmica. L'aeroport de Girona ha tancat el mes de desembre amb 14.000 passatgers i es queda amb un acumulat d'1,3 milions de passatgers al llarg del 2022. Són dades que ha fet públiques a les últimes hores a ENA.
Aquesta xifra és un 32% inferior a la que hi havia el 2019, l'any de referència. Això implica que la terminal gironina encara no s'ha refet de les conseqüències de la pandèmia a les que s'hi han sumat altres factors, com ara el Brexit o la crisi entre Rússia i Ucraïna. El que sí que ha augmentat aquest any en comparació amb el 2019 és el nombre d'operacions que es fan des de la pista de Vilobí d'Onyar. Aquest 2022 s'ha tancat amb 21.200 enlairaments i aterratges, que això és un 16% més dels que hi havia ara fa 3 anys.
Escolteu els 5 minuts més, fem una pausa i a la tornada parlem de com ha anat la pista de gel d'aquest any.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
La pista de gel d'Olot registra els millors números de la seva història i han passat més de 9.300 persones durant les poc més de 2 setmanes que ha estat instal·lada a la plaça Major.
Això suposa un augment en assistència de més d'un 3% respecte a l'any passat. El regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vaireda, remarca l'impacte social i dinamitzador que ha tingut la pista de gel aquest Nadal.
L'11a edició de la pista de gel d'Olot ha batut rècords en nombre d'usuaris. Després de l'èxit assolit el 2021, enguany s'han aconseguit xifres mai registrades fins ara, arribant als 9.349 patinadors i patinadores. són 332 persones més amb un dia i mig menys d'activitat que l'any passat, quan 9.017 persones van passar per les instal·lacions. Una mitjana de 406 persones han patinat cada dia a la plaça Major d'Olot, el que suposa un important augment en comparació amb edicions anteriors. La majoria d'usuaris i usuàries s'han focalitzat a la franja de tarda, sumant un total de 8.100 persones, mentre que als matins les instal·lacions han acollit 1.200 usuaris i usuàries. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Baireda.
Bé, en quant a l'activitat ha funcionat molt bé, potser hem incrementat una mica el nombre de patinadors, tot i tenir un dia menys, hem tingut gairebé un 4% més de patinadors, i potser on hem vist també un increment important ha estat amb els alumnes de les escoles, que aquest any gairebé un miler d'alumnes han patinat, la majoria de les escoles d'Olot ho han pogut fer de forma gratuïta.
Com cada any, la pista de gel d'Olot s'ha obert a les escoles. Més de 900 alumnes de 7 escoles de la ciutat i d'altres centres de la Garrotxa i Osona han pogut patinar-hi gratuïtament. Baireda també posa èmfasi en la funció dinamitzadora que ha suposat la pista al centre de la ciutat.
Principalment són famílies, nens joves entre 6, 12 anys, 14 anys, són els que doncs, més han vingut, majoritàriament doncs són gent de la comarca, que han gaudit durant aquests dies, que han aprofitat aquests vals de 2x1, però també tenim perfils de gent de comarques veïnes, del Ripollès, del Pla de l'Estany.
La jornada amb més usuaris a la pista de gel d'Olot va ser el 22 de desembre, coincidint amb l'últim dia d'utilització dels vals 2x1 que es van repartir a les escoles de la ciutat. 701 persones van utilitzar en un únic dia les instal·lacions, el rècord aconseguit fins al moment. La pista de gel d'Olot ha estat oberta des del 17 de desembre fins aquest diumenge passat.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot presenta Lluís Espar. El jove de Molló torna a casa després de dues temporades on ha passat per al filial del Sevilla i la Nucía. Espar ja ha entrenat amb el conjunt olotí des d'aquest dilluns i afirma que si l'entrenador ho creu convenient, està a punt per jugar, Aniel.
Aquest dimarts la Unió Esportiva Olot ha presentat el primer fitxatge del mercat d'hivern. Es tracta d'un vell conegut, Lluís Espar, que després de no gaudir dels minuts desitjats a Primera Federació, ha decidit tornar a casa per ajudar l'Olot a sortir de la zona de descens. Espar va sortir del planter olotí, on amb 17 anys va aconseguir debutar segona B amb el primer equip. El jove central de 22 anys va decidir deixar la Garrotxa per gaudir d'una experiència amb el filial del Sevilla i fer la pretemporada amb el primer equip. Després de perdre el protagonisme va marxar a la Nucía, equip on tampoc ha tingut els minuts que esperava. Ara, el primer fitxatge de la Unió Esportiva Olot d'aquest mercat d'hivern torna a casa amb només 22 anys, però amb més experiència. Ho explica el director esportiu Sergi Reset.
Bueno, el rebem amb els braços oberts. Jo crec que, tot i que continua sent i tingui una edat molt bona, continua sent jove, doncs ja porta aquesta experiència d'haver sortit de casa i d'haver viscut doncs, en altres llocs i veure una mica doncs, la dificultat que hi ha amb això del futbol. Per tant, jo espero un Lluís més fet del que va sortir, però doncs, amb la mateixa agressivitat, amb la mateixa intensitat, amb les ganes.
Les lesions de llarga durada de Carles Mas i el capità Albert Blázquez han provocat que la direcció esportiva del club anés a buscar directament un central. Les ganes del jove de Molló de tornar a casa ha estat un dels factors que han facilitat el fitxatge. Esperar remarcat en les seves primeres paraules com a jugador olotí, que torna amb la màxima ambició.
No crec que hi hagi persona més contenta en aquests moments d'estar aquí que jo. Vinc amb moltes ganes, il·lusió de revertir la situació. Com vaig comentar, vaig marxar en una situació complicada i torno a una situació semblant. Llavors necessito treure'm aquesta espina que em va quedar en el seu moment i crec que és un moment idoni, tant per mi com per l'equip, i aportaré tot el que pugui i més.
Lluís Espar assegura que una de les raons per les quals torna a Olot és per l'estima que li té el club i les ganes de revertir la situació.
Bueno, torno amb les mateixes ganes i il·lusió que sempre, perquè és posar-te aquesta samarreta i sortir aquest camp, i no ho sé, no sé si és el sentiment de pertanyença, d'arrelament o de gratitud ja al club, que et fa jugar diferent. Al final penso que que és algo natural i sí, sóc el mateix, l'únic que torno potser amb una mica més d'experiència.
El central de 22 anys ha fitxat per l'Olot per aconseguir recuperar la seva millor versió i gaudir dels màxims minuts que pugui. Tot i no comptar amb el protagonisme que volia en la seva última aventura a la Nucia, ja sigui per lesions o per falta de confiança, Espar afirma que ja està a punt per jugar.
El míster ho considera oportú, efectivament. Vinc a portar-me el granet de sorra i quan abans pugui fer-ho, pues, millor.
Després del fitxatge de Lluís Espar com a defensa, Sergi Reset té previst, si tot va bé, incorporar nous jugadors. Ara l'objectiu és reforçar la zona d'atac, després de la lesió de Ferran Bruguer, que l'allunyarà dels terrenys de joc tot el que queda de temporada.
La baixa d'en Ferran Bruguer, puguis o no, doncs, també és una baixa important i bé, doncs estem fent gestions per intentar poder incorporar algun jugador més i que l'entrenador doncs, pugui tenir més opcions de cara a afrontar doncs, aquesta segona volta que ens espera.
El pròxim partit de la Unió Esportiva Olot serà aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal contra el Prat. Una final on veurem si el nou fitxatge, Lluís Espar, gaudirà de minuts o no.
Un partit que, d'altra banda, podreu seguir com sempre en directe a través de Radio Olot amb en David Planella i tot el seu equip. El Club Tenis Taula Olot avui també és notícia perquè vol continuar amb la bona dinàmica aquest 2023. L'equip que milita la segona màxima categoria estatal és líder amb tots els partits guanyats i amb només 4 punts en contra. Aquest cap de setmana visiten el Mataró, és un rival de la part mitja-baixa de la taula.
Normalment els inicis d'any serveixen per canviar les dinàmiques negatives i anar cap a millor. En aquest cas, el sènior del Club Tenis Taula Olot és gairebé impossible que millori els seus resultats de cares al que queda de temporada, ja que ho ha guanyat absolutament tot. Els homes d'Òscar Gallego han jugat 9 partits, dels quals 7 han aconseguit la victòria per un ampli resultat de 6-0. No obstant, no és l'únic equip del club que es troba en aquesta gran situació, ja que en les altres categories els olotins se situen en unes bones posicions que demostren la gran feina del club i dels seus jugadors. El director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, explica que ha estat un gran any esportiu.
Any nou, esperem seguir igual, no? Perquè la veritat que els resultats que estem fent amb el que portem de temporada doncs, són molt bons, tant a primera com a divisió d'honor. Anem primers, amb 9 victòries i cap derrota a divisió d'honor i amb 8 victòries i una derrota a primera nacional. Però no només això, no? L'equip de segona nacional està amb una bona classificació també i l'equip de tercera nacional pràcticament està salvat. No?
El sènior del Club Tenis Taula Olot és l'equip que està en una situació més favorable a la classificació. Tot i així, acostumats a no tenir moltes complicacions a l'hora de guanyar els partits, l'últim enfrontament del 2022 a Vic va ser una mica més complicat. Els olotins que visitaven la capital d'Osona, sense Arnau Pons, van aconseguir imposar-se a l'últim punt quan ja es jugaven els dobles i van guanyar el partit per 3-4. Ara, els d'Òscar Gallego volen seguir mostrant la seva millor versió aquest cap de setmana a Mataró. Segons Gallego, aquest enfrontament no serà gens fàcil.
Mataró és un equip que lluita per mantenir-se i nosaltres, bueno, sobretot això que comentaves, no? evitar relaxació, l'objectiu és guanyar els 22 partits de Lliga, de moment en portem 9. Sabem que altres equips que estan lluitant per no baixar doncs s'han reforçat.
El Mataró, rival del Club Tenis Taula Olot, es troba a una posició per sobre del descens, a només 2 punts. El partit entre els mataronins i els olotins es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia a Mataró.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.